voldria saber quan tens dos pisos turístics a la teva comunitat, com saps si són legals o il·legals? Aquesta és una. Segona, si és legal, quin és el límit perquè no li treguin la llicència? Perquè quan hi ha molt de jaleo, els veïns es queixen, tiren cervesa, colilles, els pisos baixos estan espantadíssims. Llavors és aquest el límit de dir, vale, és il·legal, punt 1, ho hem arreglat. És legal, fins a quin punt és legal i no se li pot treure la llicència per soroll. I t'ho puc dir, a la nostra comunitat tenim dos i clar, cada setmana canvien. I quan han après aquestos a conviure amb els veïns, torna l'altra setmana i torna a començar. Inclús a, bueno, borratxos perduts, a la piscina, perquè collons, a les dues de la matinada criden aquí, pues és el que no pot ser. I volem saber quin és el límit i si, per exemple, després de tres denúncies aquí, a la local o als Mossos, llavors sí, si els hi poden treure la llicència perquè queixes a la persona que és intermediària, hem fet un fotimer, han arribat queixes perquè els amos són anglesos, arriba a Londres aquí, al dia següent, disculpar-se, dic, no tens que disculpar-te, els veïns de baix estan fins als nassos i jo com a president tinc una responsabilitat. Per tant, vull saber quin és el límit, quin és el meu protocol per evitar totes aquestes coses. Res més.
Hola, bona tarda a tothom. Bueno, jo vaig amb la línia aquesta també. Més que els legals, els il·legals. Darrerament tenim molts problemes a la nostra comunitat. Jo soc una persona que lluito moltíssim per tot i com a presidenta d'aquesta comuna doncs ja fa com uns 8 anys que van començar. Aprofitant que l'any 2017 es va aturar, com bé heu dit, el tema de les llicències, doncs llavors vaig posar a treballar una mica. Treballar què vol dir? Doncs vaig fer tot el que més o menys doncs, pensaven que era el més òptim, que era doncs, anar a l'Ajuntament, anar a preguntar a urbanisme i demés. No? A dia d'avui, em sap greu dir-ho, però és que no tenim cap tipus de resposta. No sé si ara, a partir d'ara, doncs, ja tinc la feina feta, perquè estic parlant del març del 2017, que vaig començar a fer la meva tasca i demés, i malauradament doncs, bueno, no vaig tenir resposta. Vaig esperar 6 mesos i quan va venir el síndic aquí mateix, vaig aprofitar, vaig fer també la pregunta i demés, i clar, el síndic mateix em diu que l'administració degudament doncs, no ha tingut resposta. A banda d'això, crec que és convenient el control d'això dels il·legals. Tot ho diu vosaltres, tot el que dona, tot el que fa malament, perquè no fa res bo. I bueno, amb el Carles, que és el que d'allò, doncs, tinc la sort de tenir bona gent al meu costat i bueno, em van enviar un mail d'urbanisme dient-me que en el Passeig Vilanova sobtosament hi ha 55 turístics legals, que déu-n'hi-do. Però en el meu cas doncs, només hi ha una llicència i en sabem que n'hi ha dos o tres més. Clar, és el que heu dit, de quina manera això es pot controlar. Perquè jo he anat a Picaporta i bueno, m'han dit de tot i més. Però bueno, jo continuaré la meva lluita. No? A més, el que voldria saber és si el registre està malament ficat aquí a l'Ajuntament i això a qui pertany? O sigui, el que és la direcció, l'adreça exacta. Llavors ens consta un número que és l'altre número i clar, m'heu enviat molt bé el tema del legal, però els il·legals, que és que la meva pregunta, no? I jo vaig donar els pisos il·legals de l'escala. Res més i moltes gràcies.
Gracias, Max. Hola, bona nit. Volia preguntar una cosa, però ara que aquesta noia ha preguntat això, se m'han acudit una altra. Jo he tingut veïns amb pis turístic i era legal i també he tingut moltes molèsties. Ho dic perquè de vegades l'incivisme no només és els il·legals, no? No és per defensar uns ni acusar els altres, però vull dir que és el moment de llogar, la persona que et ve, crec que és bastant independent de si el pis és legal o il·legal. Llavors jo volia preguntar si amb aquest protocol que es té previst fer, potser és un detall dins de la problemàtica general, no? Però aquí sí que tenim una mica de dificultat amb el tema dels residus. Ho trobo que és una mica complexa si vius al centre, no tens un contenidor a la cantonada, com quan vius en grans ciutats, etcètera, etcètera. Llavors, el tema dels residus, jo crec que si hi ha incivisme durant tot l'any, trobo que l'estiu es multiplica, perquè trobo bosses de brossa més sovint del que veig a l'hivern. Llavors, no sé si és una qüestió de pisos turístics, però trobo que els que hi vivim tot l'any sabem que hi ha uns horaris pels contenidors mòbils, etcètera, etcètera, però crec que s'hauria d'informar amb els propietaris perquè a la vegada informessin amb els seus clients del sistema dels residus, perquè és això, trobo que l'afluència de bosses fora de lloc i fora de temps és superior a l'estiu, tot i que tot l'any hi ha, com tots sabem, la paperera de turno amb la bosseta de turno, no? Bueno, era això.
Ara contesto en l'última perquè m'ha fet recordar que és cert que en el nou protocol aquest és una de les coses que afegim. De fet, jo ja tinc, és còpia de Barcelona. A Barcelona reparteixen dos díptics. Hi ha un díptic que parla una mica perquè la gent que arriba a un pis a veure com pot detectar ell, perquè a vegades hi ha gent que no sap si és legal o no és legal, és il·legal perquè ho reserva per la web i ja està. Llavors una mica és perquè prenguin consciència de que estàs en aquest habitatge, que has de tenir un telèfon de contacte, que no sé què, si creus que no és legal, si una miqueta, a més que es diu que respectis els veïns, que respectis el lloc on vas. Penso que és un díptic que està molt ben fet, que l'han fet l'Ajuntament de Barcelona, i un altre era en el sentit aquest dels residus, que si tu vens aquí és complicat, perquè a vegades és gent que només està una setmana o quatre dies i diu, ai, jo per quatre dies, sabem que és dur, és un dels efectes col·laterals, això està demostradíssim, en els llocs on hi ha un número elevat d'habitatges d'ús turístic, el servei de neteja, aquí hi ha la regidora, la Carme Almirall, ho saben perfectament, CESPA, perquè ho detecten claríssimament, perquè a vegades és gent que és això, que està pocs dies i no té cap interès. Tot i així, nosaltres hem dit que farem uns díptics en diferents idiomes explicant què han de fer cada vegada que treuen amb els contenidors de diferents colors i tot això perquè ho tinguin en compte. Per respondre als altres, ara si de cas, comenta ell del registre.
Sí, contestarem primer. És que va lligat. Sí. Responent a com saber si un habitatge és nou turístic, doncs bueno, la web de la Generalitat és pública. Si cas, el que havíem pensat era penjar del web de l'Ajuntament el registre que assisteix a la Generalitat, perquè tot el registre es pot consultar també d'aquestes maneres. Per això ens informem quan demanes si és o no és, l'adreça exacta que surt, que apareix és la que han donat i la Generalitat ha registrat. Amb la qual entenem un primer pas que farem, repeteixo, ho pengem a la web. Val? Respecte a les comunitats que teniu problemes també i aquelles que no en tinguin de moment, però puguin tenir, sapigueu que el Estatut de la Comunitat podeu incloure la clàusula de que no pot haver habitatge d'ús turístic. Se'n sent bé? Sí, bueno. Després, que continuant amb el senyor que també parlava, quin és el límit? El límit el marcarem amb el règim sancionador que ja comporta per si mateix el tema de disciplina urbanística. Si volem aprofundir més en tema de multes o tema de multes coercitives, fins a arribar a quin límit podem retirar inclús una llicència, no sé si tu, Marcel, si vols explicar més, però em sembla que és el que tenim. Tot passa per disciplina. Has dit que no ha hagut moltes actuacions, certament no ha hagut actuacions, ara a partir d'ara poden haver-ne noves actuacions. Per què? Perquè tenim aquest servei de disciplina urbanística que engloba tot el que és malgrat la redundància de disciplina del municipi. No? Confiem en això. El primer pas ha sigut efectivament poder tindre aquest pla que ens ha regulat i ens ha dimensionat el número que podem arribar a tindre de visitatges d'ús turístic i nosaltres siguem capaços de poder mantenir. amb regla, no?
En aquest sentit, el que es fa amb aquest document és el primer pas d'una sèrie el segon pas l'ha fet la Generalitat amb el decret del 2012 que va crear aquesta tipologia d'activitat econòmica que és l'habitatge d'ús turístic com a tal. I ho va crear com una tipologia dintre de la sectorial de turisme. Què ha passat als ajuntaments? Que ja teníem els POMs aprovats d'abans. Que com aquesta tipologia d'activitat va vinculada al simple fet de ser habitatge, vale? Nosaltres aquest tipus d'ús, aquest ús urbanístic, no el tenim contemplat ni regulat en el POM. Amb la qual cosa, el primer pas, i ha estat aquest document, és regular l'ús urbanístic d'habitatge d'ús turístic. A partir d'aquí, com deia el Carles, i com ha dit la regidora, s'hauria de desenvolupar aquesta normativa doncs, a través d'un altre instrument, que seria, per exemple, una ordenança, com existeix per altres tipus d'activitats, recreatives, d'esdeveniments, etc., on es poden perfilar millor els règims sancionadors i el desenvolupament de les activitats. Però avui en dia, sense fer aquest caràcter previ de regular l'ús urbanístic, vale? Nosaltres no teníem cap altre mitjà de poder incidir més en aquesta activitat tan concreta. Tenim ordenances sobre activitats recreatives, tenim normativa que desenvolupa altres tipologies d'activitat econòmica, però aquesta passa primerament per aquest instrument. I a partir de la regulació posterior doncs anirem perfilant l'exercici, com diu el Carles, doncs els supòsits de possible revocació de llicències, el règim sancionador el podem desenvolupar, perquè fins ara només està desenvolupat des de l'àmbit de la Generalitat. La Generalitat està molt pendent de regular les activitats amb o sense llicència, però en certa manera es desentén una mica de lo que és la convivència, no? que entén que és competència més municipal. I és aquí on nosaltres hem d'incidir, a través del protocol per detectar establiments o situacions o activitats doncs, que estan perjudicant els veïns o que no estan exercint l'activitat turística doncs, conforme a la normativa. És indiferent. La Generalitat també incoa expedients sancionadors, no?
Si és local, bé, nosaltres.
Sí. Sí, nosaltres també hem sancionat com a activitat, perquè fins i tot hi ha conductes que la Generalitat ja ens deriva a nosaltres. No? També és cert que a tothom aquest boom del turisme com aquest de la regidora ens ha agafat una miqueta... s'ha sobrepassat una mica en quant a mitjans, no? I quant a regulació. Pensa que per tenir un habitatge d'ús turístic, l'únic que exigeix la llei és tenir una cèdula d'habitabilitat, fer la declaració responsable o comunicació prèvia segons normativa i pagar la taxa que cada municipi faci. Amb això ja tens aquest títol habilitant. Això passa per un no control. Per exemple, altres llocs, i nosaltres estem estudiant, per exemple, és doncs, com controlar el soroll. No? N'hi ha ajuntaments que obliguen a segons quins locals, amb denúncies, per exemple, a posar sensors dintre dels locals per controlar el soroll. Un altre tema que s'ha plantejat molt a dintre de nosaltres és, per exemple, no deixa de ser una activitat turística on estàs habitant durant un temps en un entorn no conegut. Imagina que hi hagi un incendi, tu a casa teva, de fosques i sense veure, saps sortir. Si et despertes en un lloc, com en un hotel, hi ha una senyalització d'emergència per evacuar. Ens trobem que això no està controlat. I totes aquestes coses que podem anar desenvolupant s'haurien de fer a través d'un instrument propi perquè no estan desenvolupades enlloc. Llavors han deixat una miqueta als municipis incidir en aquesta activitat. I és això el que volem desenvolupar, doncs, copsant una miqueta aquestes inquietuds que tenim com a usuaris, com a veïns i també com a explotadors d'aquesta activitat, que evidentment és una activitat lícita i beneficiosa.
No, és una cosa, però si és un pis Un segon, que li remeto el micro. Sí.
Deia que si és un pis gran, amb 4 habitacions, i diu allà que el límit són 8 persones, molt bé, però allà una vegada han entrat els 8, per la tarda entren 8 més, s'ajunten 16, dormen a la terrassa, fan follon, tiren cerveses a baix, que són 16 persones, moltes vegades 16 joves, amb un desmadre impressionant. El control aquest és permissiu o és bastant coactiu el dir hi ha el doble d'habitants aquest pis turístic? Aquí vaig.
Sí, gràcies. No sé si funcionava. La cèdula d'habitabilitat, el que marca precisament és la seva ocupació. Anteriorment, encara es trobaríem encara avui en dia amb cèdules que no caducades, que anava per superfície construïda de l'habitatge, perdó, útil de l'habitatge, la que donava ocupacions brutals de 20 persones en pisos de 100 metres quadrats. Això ara s'ha anul·lat ja. Ja fa des del 2013-2014, el nou d'aquest d'habitabilitat ja es marca que va per nombre de peces, nombre de peces i habitacions i superfície de les habitacions. Val? Una habitació, faig una miqueta de cultureta d'això, una habitació de 12 metres quadrats comporta 3 persones que poden viure, una habitació de 8, entre 8 i 12, 2 persones, i de 6 a 8, una persona. Si és inferior a 6 metres i és anterior a 84, encara serviria. No? O sigui, ho tens molt marcat. Llavors, un dels punts que dius precisament és aquest. M'estan, m'hi queben 7 persones, que és el que un pis normalet podria dir que abre, no? I en venen 10. Bueno, ja tenim un punt precisament per enganxar una legalitat, perquè està superant un dels llindars. Ja tens una infracció que podia arribar, no sé si podia ser lleu, però ja en tindies una, no? A partir d'aquí, la resta seria, dius, que tiren cerveses, no, home, doncs acte de la policia, va sumant, i al final aquest senyor tindrà un seguit d'expedients que se li haurà de retirar la llicència.
De fet aquests que ocasionen tants problemes, que ens n'hem trobat, ens han vingut denúncies, i de fet ja estem a sobre i tenim expedients ja oberts. Aquests són relativament fàcils en el sentit de que, bé, és això, si fa una primera sanció pot ser lleu, greu, i és cert que si té llicència se li pot treure. Vull dir, de fet, era una de les coses que teníem nosaltres posats amb la nova ordenança, dir, escolta'm, el que faci tantes infraccions s'anul·la. I si al moment és, ja podem detectar que és il·legal, doncs també més fàcil. Vull dir, aquests, en teoria, per nosaltres, diguem, per actuar, és més fàcil perquè la policia local va aixecar un acte, diu, escolta'm, i de fet d'aquests en tenim, eh? També és cert que em sembla que els que hem tingut aquest any, la majoria han estat, crec que eren legals, però bueno, però és, abans ho ha dit un senyor, no? És igual que sigui legal que il·legal, perquè és veritat, qui fa soroll i qui fa... A vegades és l'explotador que el porta, que permet que qui vagi allà faci el que vulgui, en canvi hi ha d'altres que en aquest sentit es porten fantàsticament bé i no hi ha cap ni de problema, no? Però aquest sí que... Jo penso que amb una regulació controlada és relativament més fàcil, això sí.
Hola, una pregunta. Quins criteris són els que regulen que un pis tingui llicència d'ús turístic o no? Perquè, o sigui, tal com has dit, qualsevol que tingui una cèdula pot accedir-hi. Llavors, clar, la comunitat pot haver-hi més d'un. Com s'ordenarà això, sobretot amb la previsió que teniu d'incrementar el 10% persones? Vull dir, en una comunitat que ja hi ha un pis il·legal i un pis legal d'ús turístic, això ho mirareu? Com ho mirareu? Perquè clar, la Generalitat dona llicències sense mirar quants pisos hi ha a la comunitat d'ús turístic o no.
No hi ha cap límit. El fet de ser... Ja. És el que hi ha. El fet de ser un habitatge, vale? Per la llei d'habitatge ja et permet ser un habitatge d'ús turístic. A l'ús, la problemàtica està en que a l'ús urbanístic, que està entre l'habitatge i l'ús turístic, no ens han deixat temps als ajuntaments a regular-ho, que és el que estem fent ara. És a dir, l'urbanisme ordena les activitats atenent a la incidència que tenen en l'entorn i a la convivència. M'explico, l'industrial el posa en una zona, el residencial el posa en una altra, el comercial el posa en una altra, i per nosaltres l'ús turístic, per entendre'ns, era l'hoteler, els càmpings i tot això. Per què? Perquè l'urbanisme com a concepte regulador i ordenador del territori és conscient de que té una incidència que fa la convivència difícil. La Generalitat es regula des del punt de vista només sectorial del turisme. Aquesta activitat s'ha oblidat de regular la major, que és un ús urbanístic diferent i per tant no ens ha deixat als ajuntaments intentar endreçar això. L'endreçar una cosa després d'aquest temps, perquè no hem tingut mitjans de fer-ho abans, doncs ha estat complicat. I el que nosaltres no podem anar és contra la normativa de rang superior. I la normativa de rang superior només requereix com a requisit per ser un habitatge d'ús turístic, el que he dit abans, una cèdula d'habitabilitat, que menys, i demanar-ho. I amb el règim de comunicació prèvia ja està. Amb això podrem intentar, tindrem una espècie de regulació dintre del municipi de Sitges de cap a on volem ordenar aquest ús urbanístic, concentrant en diferents zones i intentant fer-ho. Podríem haver intentat fer un altre tipus d'ordenació, no? Per exemple, a Barcelona, el PUAC, que està recorregut, a veure què diu el tribunal, també t'ho dic, doncs concentra tots els habitatges turístics en blocs i diuen que volen que s'hi destinin blocs per evitar aquesta mixtura d'ús residencial amb ús turístic. També té una contra, que és la pressió als llogaters dels pisos que no ho tenen i que a vegades, com, no, com aquelles pel·lícules que surten, que pressionen els llogaters per marxar-se'n i comprar els apartaments. Tot té pros i contres. Nosaltres hem optat de moment per establir aquest percentatge que regularitza les llicències atorgades per no crear prejudicis a tercers, estableix una contenció quasi derivada del medi ambient, que és absorbir paulatinament aquesta activitat i intentar projectar a través de com evoluciona això i l'ordenança que regularà l'activitat, ara sí que podem incidir doncs, en requisits més tècnics dintre d'uns límits, evidentment, no podem anar contra l'activitat econòmica, aniria contra les directives europees, però sí que podem incidir una miqueta en l'activitat en si mateixa, en com s'exerceix, amb quines garanties per tercers s'exerceix i amb la convivència amb els veïns. Però és que tot el que és posar més límits que la que hem fet i la que posa la normativa de turisme seria il·legal.
Hola, bona tarda. A veure, la meva pregunta... Són dues preguntes. Una és si fins ara en algun moment heu retirat alguna llicència. Si heu, en el cas d'apartaments d'ús turístic legal, si a conseqüència de les denúncies del veïnat, de la gent, heu arribat al límit de retirar alguna llicència, o si l'heu pogut fer. Me n'alegro molt que ara per fi es parli aquí, perquè jo parlo com a afectada, veïna, que he hagut de marxar de casa per culpa no de l'apartament turístic, sinó de la persona, entre cometes, que fa servir aquest que ofereix aquest servei i no compleix la normativa. I llavors, clar, jo m'he enfrontat a la soledat total, perquè vas a l'Ajuntament i vas a l'Oasis i parles molt bé amb aquestes noies, molt bé, bueno, fins i tot he arribat a parlar amb el encarregat, bueno, parlo d'ja fa molts anys, jo ja fa 10 anys que he patit tot això. Llavors, clar, l'Ajuntament dona la llicència legal, dona, segons la cèdula, una capacitat, que és, potser sou 4 persones, però ens trobem que allà entren 10, 12 i ves tant a saber les festes que es fan allà. No? I això, a més, segons la normativa, diu que això, quan entren gent allà, han d'enviar a la policia les persones amb els noms, els cognoms, tot això, res. O sigui, jo m'he enfrontat a tot això sola, ningú, ni venia la policia, evidentment, no sé quantes denúncies té aquest apartament, I bueno, baixeu la música, baixeu no sé què, marxaven i el dia següent una altra, clar, evidentment si entren 10 tios en un apartament no venen a fer ioga, venen de festa, no? Després vam aconseguir tota la comunitat, perquè i a mi no m'importa que algú es guanyi la vida fent això, però no molestis, vull dir, no molestis als demés. Jo només demano a l'Ajuntament, a la normativa, a on sigui, que en algun lloc es tingui en compte els veïns. Només això, o sigui, de dir, si la comunitat demana que sigui un apartament, perquè això és tot un edifici fent ús turístic, pues mira, no sé, molestaran l'edifici del costat, no? Però clar, si només hi ha veïns vivint, que són persones que vivim, que treballem, i arriba el cap de setmana, arriba les vacances i tot són festes, arriba un moment que això, la convivència, és impossible. I al final marxes tu, perquè és el que he fet jo, no? Marxar. Jo em trobo que està molt bé tot això, però hauríeu de tenir en compte això en algun lloc, perquè vosaltres cobreu uns diners per una llicència a canvi de què? Perquè jo m'he trobat que on podia anar? Jo sé que li heu enviat alguna carta, alguna sanció, però no sé, sanció no crec, eh? De totes maneres, algun organisme o algun lloc, o algun telèfon que diguis, bueno, qui sigui que es trobi amb tot això, que pugui tenir una comunicació, perquè vosaltres cobreu uns diners per una llicència a canvi de què? A canvi de què? Perquè jo pregunto, no sé, que aquests diners podrien ser 400, com podrien ser 800, com podria, no sé, això qui ho marca, no? Però com a mínim, com a veïns d'aquí, el que demanem és que tenir algun organ, alguna persona, algun número, algun lloc on anar, perquè trucar al 112 o a la policia arriba un moment que també, i jo de veritat que me n'alegro molt que a partir d'ara es tingui en compte tot això com a afectada.
Hem retirat una llicència només. També per incompliment de places ofertades i per algun incompliment més de la normativa. I respecte a lo del telèfon, ho prenc nota com a suggeriment de cara a la regulació que us he comentat abans.
No sé si vols afegir res més. No, només afegir per aquesta senyora que ha parlat ara últim, que és cert que com ha estat en els últims anys que això ha anat en un augment tan espectacular, fins que no teníem aquesta regulació, és evident que tampoc no podíem actuar d'una altra manera. El que ha comentat l'altra persona abans, ara estan tancades les llicències perquè ara ja estem al 10%, ara no se'n donen. Vull dir, vostè ha dit, oh, però llavors què fareu? Ara no se'n donen, o sigui, legals no se'n dona ni una, perquè ja estem al 10%. I les il·legals, em sembla molt bé el que diu aquesta senyora de tenir un contacte, de fet el servei aquest de disciplina i sancions que tenim, la recollim, perquè em sembla molt bé, podríem tenir això, no? Un telèfon de contacte per denúncies, perquè nosaltres el que actuarem més sobretot és sobre denúncia. Quan hi ha denúncies de sorolls, de juergues, és quan és més fàcil. Quan és més difícil és un il·legal que no té cap denúncia, perquè llavors has d'anar allà a picar la porta i que el senyor que estigui allà et digui que està allà en un pis turístic que ha pagat, llavors sempre és més complicat. Si podem posar un punt de suport, que em sembla molt bona idea el que ha dit aquesta senyora, un telèfon de denúncia, és evident que si hi ha en un pis contínuament hi ha problemes, és com molt més fàcil, no? I amb el servei aquest de disciplina i sancions penso que ens serà, és una eina molt més activa per actuar. Gràcies.
Bueno, només era saber si a partir de quan es podia, o sigui, ara arriba Setmana Santa i era saber si ara, per exemple, per Setmana Santa o aquest estiu ja es podria comptar amb algun tipus d'eina, diguéssim, per poder començar, no?, a fer efectiu tot això, que em sembla molt bé, però que estigui en actiu, que sigui de fer-ho. Gràcies.
Sí, buenas tardes. Hay dos puntos. Primero, el que acabas de decir, que efectivamente no se dan ya más licencias. Y luego, el otro punto, si no sé si efectivamente tenéis previsto abrir para ofrecer licencias pronto, tarde o no lo tenéis previsto. Y aparte de la célula de habitabilidad, si efectivamente hay algún impedimento que pueda presentar la comunidad o alguna cosa de estas.
Responent a la Blanca, el servei de disciplina i sancions ja està actuant. Vull dir, nosaltres, és cert que no és fàcil, i que n'hi ha moltíssims i que no serà una tasca ràpida ni que en dos dies ho solucionarem, però el servei ja està funcionant, vull dir, ja té diferents tècnics. En el que diu la senyora, les comunitats dins els seus estatuts poden posar que no volen pis turístic, llavors no se'ls pot donar llicència ni que n'hi hagi permís. Si els estatuts de la comunitat diuen que aquesta comunitat no, hi ha pis, no, no es permet cap pis turístic, no es pot donar. I el fet de si, quan s'ampliarà, ho hem explicat al principi, és un 10% dels habitatges. Els habitatges pugin, podrà pujar una mica, és cert, però també sempre tenint en compte la relació aquesta que hem dit, el percentatge aquest d'un 60% en el centre, un 30%, sempre s'haurà de complir amb tot, diguem, no? Per tant, anirà un augment en aquest sentit.
Sí. Si em permeteu, tenia diverses preguntes i així les faig d'una tacada. La primera em sembla que ha quedat resposta per la meva distingida lletrada companya. Crec que l'atorgament de les noves llicències, entenc per tant que no estarà condicionat a que tot l'edifici estigui destinat a l'ús turístic. La segona pregunta que tenia és davant de que aquests acords de la comunitat de propietaris prohibint l'ús com a habitatge turístic dels immobles, els registradors de la propietat estan entenent que no pot ser amb caràcter irrotactiu i per tant que tots aquells propietaris que ja tenen la llicència mantenen la seva condició i la seva llicència i no queden afectats per l'acord comunitari. Si facultareu d'alguna manera aquells titulars de la llicència que es vegin en un immoble que adopti la comunitat aquest tipus d'acords i que per tant ja saben que hi haurà un problema de convivència important, de denúncies contínues davant de l'acord majoritari adoptat per la comunitat, per facultar de moure o traslladar aquesta llicència a un altre habitatge de la seva propietat on pugui concentrar-se l'ús turístic dels habitatges. La tercera pregunta que us volia fer era si en quant a aquest atorgament de les noves llicències s'establirà algun tipus de requisit tècnic o de prevenció d'incendis, etc., que assimili d'alguna manera aquests habitatges d'ús turístic a la normativa que tenen els establiments hotelers. I per últim també, si respecte a aquesta nova normativa que s'està desenvolupant i a semblança del que està fent l'Ajuntament de Barcelona, s'establirà també una doble condició entre el titular de la llicència i l'agent explotador de la llicència d'ús turístic, de forma que el titular de la llicència pugui, per la via d'un contracte d'arrendament d'indústria, per exemple, cedir l'explotació d'aquest negoci junt amb la llicència a favor d'un explotador que estigui habituat a aquest tipus d'activitat econòmica. Gràcies.
Sí, no, ja que són tan concretes. Bueno, comento que aquestes són molt tècniques. Precisament, en l'ordenació que comentaven a través d'ordenances, volem iniciar molt aviat un període d'informació pública amb caràcter previ en la línia de la nova llei de procediment administratiu, on recollirem precisament totes aquestes inquietuds. No? En principi aquesta regulació no contempla, com he comentat abans, que s'hagin de concentrar tot en un immoble. Tanmateix, ja et dic, amb la regulació de l'ordenança sí que farem una jornada, estem ideant com fer-la molt participativa, si per sectors, si amb l'audiència pública, per copsar tots aquests inputs i poder-ho traduir en un document que més o menys reguli tot aquest parer, no? Des de totes les perspectives, tant de la comunitat com dels usuaris com dels titulars de llicència. També es regularà com funciona o com funcionarà aquest traspàs de llicències. Entre altres coses, l'altre dia vam anar a una jornada al Col·legi d'Advocats i el magistrat del 14 cita alguna sentència on fins i tot s'exigeix per poder limitar l'ús d'habitatge turístic que la compra sigui amb aquesta clàusula ja al registre de la propietat. Què vull dir? Que no val que ara prenem un acord i prohibim els habitatges turístics. Si tu has comprat el pis abans d'aquest acord, aquest acord no t'afecta. Fins a aquest punt és la jurisprudència que hi ha en aquesta matèria, sinó que perquè aquest acord afecti els propietaris cal que l'hagin comprat amb posterioritat a la seva adopció i per tant que hi hagi publicitat registral respecte d'aquesta limitació de la seva propietat. Això evidentment condicionarà també doncs, com regularem, no?, què passa amb aquestes llicències. perquè sí que tenim en compte doncs, aquesta circumstància, o com el fet també que també és una part, no? Part de l'ús de l'activitat, no? Els habitatges turístics també neix en un context d'economia corporativa o cooperativa on complementa alguns ingressos i a vegades doncs, si és primer habitatge, doncs, si et despresta el béns. S'han plantejat molts dubtes per part dels titulars d'aquesta llicència. No? I, evidentment, en aquesta fase prèvia de recollida d'inputs analitzarem totes les circumstàncies i totes les possibles traspassos o trasllats de llicència. I la doble condició encara no l'hem estudiada, doncs queda desemplaçat, no? per reportar idees i que regularem.
Hola, bona tarda. Unes parella de qüestions molt relacionades amb les anteriors. Efectes del que esteu presentant, que dieu doncs, un màxim del 10% dels habitatges de Sitges que destinats a ús turístic i un repartiment d'aquest 10%, doncs, un 60% al casc antic, un 20% al que seria els eixamples i un 10% a les masies. No sé si ara mateix el repartiment està com l'esteu plantejant o si està diferent aquest plantejament, el repartiment. I per una altra banda, si atès les problemàtiques que s'han detectat en altres indrets de lobbying, de pressió per desallotjats, etc., si no us heu plantejat el fet de fer extensiu la limitació d'intensitat per àrees, a fer-les aplicar aquesta limitació també per parcel·les o per immobles. I si superat una determinada intensitat per parcel·la o per immoble, si el que s'ha de demanar és un altre tipus de llicència. Una mica una reflexió sobre això que l'he trobat a faltar. I després també efectes de doncs, que en un futur s'ampliï doncs, o no s'ampliï la intensitat global d'habitatges d'ús turístic o que no s'ampliï, però que es vagin revocant llicències vàlides o que gent es doni de baixa perquè no les utilitza, si els titulars d'immobles d'ús turístic sense llicència legal, si tindran algun tipus de preferència en una hipotètica llista d'espera de llicències o com es regularà tot això. Gràcies.
Com a jurista, lo de preferència i la il·legalitat em fa una miqueta d'angúnia. No es cloc res, però... Sí. Bueno, jo no descarto res, però em fa una miqueta d'angúnia, ja t'ho aviso.
Sí, després dels percentatges, oi? Exacte, allà estem bé. Comentar-te d'entrada el que es deia del 10% aquest previst en sòl normalitzable, que passa sent bé, del 10% de sòl normalitzable que s'haurà de repartir, perquè com deia la regidora hem fet uns números clausos que és el màxim que permet el catàleg de masies amb habitatges amb el qual no podem estar ni per sobre ni per sota, hem de respectar aquesta dada. No? Aleshores, em comentava si realment és així, sí, efectivament és així, el percentatge que s'hi deixa avui en dia en ronda aquesta xifra. 60-65% la zona A, que és aquesta que comentàvem des de Sofia fins a Calet de Sant Antoni, pràcticament, i un 30-35% també està aquesta de les zones B. És el que ara avui en dia existeix. Algú més?
Bona tarda. Jo volia fer-vos dues preguntes. Una és, el poble del Garraf seria zona B?
És una B.
Vale. O sigui que també està tancat el poble del Garraf, no?
Sí, el poble del Garraf, igual que pot ser partit en més noms, botigues, pot ser, és un àmbit ja que és global, el 30-35% que comentem va amb globalitat, no només del poble del Garraf, no hem comptat així. Ara, si passa una aportació respecte del Garraf, és un altre, es pot tenir en compte també.
Vale.
Perquè em sembla que de Garraf sabem el nombre que tenim a cada urbanització i en concret Garraf i precisament no és dels que té legals, no és el que té més densitat.
Vale.
Oi, estàs de Garraf, oi?
De Garraf, sí, 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 és que en concret és per una llicència al poble de Garraf.
Sí.
I és per saber si podem fer algun tipus de gestió o tenim que esperar-nos o que tenim que fer al respecte.
Actualment estem en suspensió de tramitacions. Vull dir, fins que acabi l'aprovació definitiva no podem fer res. No? Ara l'aportació es pot tenir evidentment en compte. No?
Vale, perfecte, molt amable.
Perdona, tornem a donar la paraula a tres seguits perquè si no perdem, contestem el moment, no ens donem compte i contestem.
Buenas tardes. Yo represento una asociación de barrio, de casas, no de casas aisladas. Entonces, nosotros ya hemos estudiado bastante el tema de las los HUTs y es muy difícil estudiarlo con la documentación que hay. La lista de la Generalitat es muy complicado leerlo y tienes poca información, hay información equivocada, hay direcciones que no existen, pero que en teoría hay un número tal en la calle tal y este número no existe. Y luego, por otro lado, no tienes suficiente información para saber el número de personas que pueden ocupar esta casa, estas casas. Entonces, también hemos tenido reuniones con técnicos en las Pruellas. También hemos enviado instancias pidiendo información a través del UAC sin respuesta. Y tenemos nuestro registro, nuestro plano con lo que hay en el barrio, porque a algunas personas les ha molestado las casas alquiladas y otras no. Y desde luego hay unos que sí que tienen licencia, otros que estamos prácticamente seguros que no lo tienen y que son HUTs. Y entonces lo que quería proponer es que el ayuntamiento haga un registro bien hecho con información exacta de las direcciones y el número de plazas que hay en cada uno para que podamos todos los habitantes pueden mirar y ver realmente lo que hay registrado, lo cual facilitaría una denuncia que no tendría por qué ser otra instancia, el UAC, que puedes hacer instancias para todo, sino un sitio determinado donde registras las denuncias o las sospechas para que hagan la inspección pertinente. Nosotros no hemos logrado nada más que hacer nuestro propio estudio del tema, pero sin poder ir más lejos para descubrir si es verdad, no es verdad, cómo está. Entonces, yo creo que esto facilitaría la cosa al ayuntamiento si hubiese un registro y un sitio para intentar dar más información, como un TripAdvisor. Esto por un lado. Por otro lado, cuando tuvimos reuniones en las Pruellas con los técnicos, nos ofrecimos para hacer unas sugerencias de cara a la normativa y ordenanzas de uso, visto los problemas que hemos tenido en el barrio, como otros que la basura lo tiran en unas bolsas enormes, como son casas que caben bastante gente, una sola bolsa enorme y que va al contenedor gris, en vez de tener obligatoriamente 5 cubos de basura etiquetados y con sus bolsas correspondientes, que esto se podría obligar a la gente que alquila casas, obligarles a tener contenedores, no simplemente decir cómo lo tienen que hacer, sino tener contenedores y que tengan que tener los bolsos del color correcto. Si no, bueno, yo creo que todo el pueblo tendría que tener esto, pero por lo menos los de uso turístico podría ser así. Que también unas normas de cómo pueden secar sus toallas, porque hemos visto cuerdas de árbol en árbol en el medio del jardín a plena vista de la calle. Y yo creo que francamente, quizá todos los que tenemos el problema o lo vemos al lado, podríamos hacer unas sugerencias. Y nos ofrecimos como asociación de barrio y nadie se puso en contacto con nosotros para poner nuestro granito de arena de sugerencias. Así que antes de que estén fijados las ordenanzas, quizá también un email general que todos pudiésemos hacer sugerencias o tener una reunión con los representantes de los barrios. Estas son dos sugerencias que quisiera hacer de cara a la ordenación de este problema.
Perdó, es Terramar, ¿no? Terramar. Sí. Vale, ok.
Una altra vegada. Ho sento. La nostra comunitat és nova, o sigui, es va fer a l'octubre del 2016. Clar, la promotora va posar el caramel a dos veïns que van comprar el pis i van dir, posem turístic. Clar, nosaltres no podíem fer res. Però al crear la nova normativa dintre del que eren els veïns, van decidir notificar que no volien més pisos turístics. Els que estan no pots fer res, però els altres sí. Tindreu alguna mena de registre per nosaltres entregar les nostres normatives i dir aquest edifici han demanat una llicència i no pot ser perquè segons la seva normativa ho tenen prohibit? Clar, si la comunitat ho té prohibit i l'Ajuntament li dona, anem perduts.
A veure, nosaltres... No sé si contestem ara.
No, és que precisament amb la regulació del decret ja està contemplada aquesta possibilitat. O sigui, perquè no, el fet de que el veí, ja, amb el seu responsable, ja diu que la comunitat li deixa. Això, digues. Sí, es pot incorporar, Dani. Sí. Sí, però dic que bàsicament és un dels que ja s'hauria d'haver fet al propietari. Ara, clar, el propietari pot mentir, no? I tampoc el pots... Sí, es pot demanar.
A veure, el règim no és de llicència. L'Ajuntament no dona cap llicència. És una comunicació prèvia o declaració responsable on dins del formulari es declara responsablement per part del manifestant que no té cap una sèrie de les condicions que exigeix la llei, entre elles que no té la prohibició. Segons els articles 6 i 7 de la llei de simplificació, que és la que regula específicament a Catalunya aquest règim, juntament amb la llei de procediment, es diu que la declaració falsa en les declaracions responsables és causa de no tenir formalitzada la comunicació responsable i per tant no tens llicència, entre cometes, oblidem-nos la paraula llicència. O sigui, l'Ajuntament pot comprovar en qualsevol moment, ja sigui a denúncia, ja sigui a instància de pròpia, si aquestes activitats ho tenen. I en el moment que es comprovés que aquest fet, automàticament es quedaria sense autorització i es podria endegar tota la maquinària de cessament d'activitat, de prohibició i fins i tot de sanció.
El que podia preguntar és de que l'Ajuntament és el que té el control, en principi és el que té el control total de tots els pisos turístics que hi ha, inclús s'ha dibuixat en tres zones, un percentatge 60, 30, 10. Llavors, davant dels dubtes, de tots els dubtes que hi ha de que cada vegada els pisos turístics que poden ser il·legals però que també funcionen, perquè no hi ha un control encara que sigui exhaustiu sobre això, no podria ser que l'Ajuntament, el sapigueu, pogués enviar a cada comunitat, perquè tots els pisos o la gran majoria de pisos estan situats o estan dintre dintre de blocs d'habitatges, no? La gran majoria. Llavors, com que l'Ajuntament té coneixement d'això, no seria possible que l'Ajuntament pogués enviar a cada comunitat de propietaris els pisos que hi ha en aquell bloc, els pisos que hi ha que són declarats legals turístics, per allò ens s'evitaria també de que les persones que hi han al costat, que potser estan al costat, amb un bloc d'edifici, potser hi han tres pisos turístics, però després n'hi han tres més que a l'estiu potser doncs, funcionen com a pis i no estan declarats. Llavors, les persones que viuen allà arriba un moment que es perden i no saben si aquest és turístic o no és turístic. En canvi, l'Ajuntament sí que ho sap, poder enviar una circular a tots els propietaris, o sigui, el president de... poder enviar una carta al president, dir aquest bloc de pisos té dos pisos turístics i els altres que... i els altres... doncs el president de la comunitat, els veïns, i els hi diu doncs, hi ha aquests pisos que són turístics i són legals. Així, si n'hi ha uns altres, es poden denunciar. Gràcies.
Hola, bona tarda. Em presento, sóc en Josep, gestiono una empresa d'habitatges turístics i a més sóc el vocal dins del gremi d'hostaleria dels habitatges d'ús turístic. I com comprendreu, a mi m'agradaria fer una defensa d'aquesta activitat, perquè fins ara tot el que ha succeït ha sigut pràcticament rebre pals. Lamento molt totes les circumstàncies que estan vivint aquests veïns d'habitatges d'ús turístic, siguin legals o siguin il·legals, però per una altra banda em sorprèn moltíssim. Jo en gestiono pràcticament 50 i a dia d'avui, i des de fa molts anys, fa 13 anys, i a dia d'avui no hem rebut cap denúncia de la policia per cap dels nostres apartaments. Per tant, no crec que siguem molt bons nosaltres gestionant els apartaments, que també podria ser, sinó que no tots som tan dolents, val? No tots som tan dolents. Hi ha molta gent que ho està fent bé, igual que jo, hi ha molta altra gent que ho està fent bé. En referència als residus, dues coses. Si aquests habitatges estiguessin ocupats per famílies, els residus serien els mateixos. És a dir, els habitatges d'ús turístics no generen més residus, generen els mateixos, més o menys, que pot generar qualsevol família. I respecte al fet d'incloure contenidors o de més a dins dels pisos, jo estaria totalment d'acord, sempre i quan també s'obligui a tots els habitants de Sitges a fer el mateix. Hi ha incívics de tot tipus. S'allotgen hotels, s'allotgen habitatges, s'allotgen càmpings, i jo mateix segur que en algun moment també he estat incívic. Només cal anar per Sitges, veure les caques de gos que hi ha, i estic segur que els gossos no són de turistes. Només falta sentir això i que en el mitjà aquest de comunicació que tenim aquí al poble posin això, que també les caques de gos han analitzat l'ADN i tot ve del nord d'Europa, perquè rebem molts cops i no és així. Aleshores, he trobat a faltar amb l'exposició de la regidora les coses bones que porten els habitatges d'ús turístic, perquè només s'han posat les coses dolentes, que si sorolls, que si no sé què, que si no sé quantos, moltes coses també podrien posar als bars o als restaurants, o altres, no dic res ni contra els bars ni contra els restaurants, però que també podrien fer sorolls i coses d'aquestes. Els habitatges d'ús turístic, per exemple, el que han fet ha estat democratitzar els ingressos econòmics del turisme. Fins ara, si abans dèiem que hi havia, no sé, 40 hotels, em sembla que has comentat, són de grans empreses que moltes tributen fora, fins i tot a fora del nostre territori, i que aquí no deixen res a part del que és la taxa turística. Els habitatges turístics, quasi sempre darrere hi ha un propietari que paga el seu IBI, ho paga tot, o sigui, contribueix amb els seus impostos, i a més, moltes vegades el propietari aquest és autòcton, per tant està contribuint amb els seus impostos. I una empresa com la meva, que treballem aquí, doncs evidentment els diners que guanya la meva empresa els invertim també perquè vivim per la zona. Després, un altre tema, m'agradaria saber això com a pregunta ja, que quantes denúncies, m'agradaria un número exacte de quantes denúncies hi ha hagut per habitatges turístics, per saber si realment són significatives o no. Després, amb un error que ja us vaig comunicar és que, si no estic errat, a Sitges hi ha 1.741 habitatges turístics, no 1.798. Aquest 1.798 és un error de l'informe que es va fer l'empresa que va fer aquest informe i que es va agafar com una dada que no és real. En la Generalitat posa 1.741 en dos parts i sempre continua publicant 1.791. És més, si sumes les llicències, et dona 1.798, o sigui, el creixement anual. Algú ha falsejat les dades perquè quadrin 1.798, perquè són 1.741. Això em fa creure que molta de la informació que es dona no és correcta. I si parlem de massificació, posem també límits a altres tipus d'establiments d'allotjament. Posem limitacions a càmpings, hotels, apartaments turístics, perquè si estem parlant de limitació, potser podríem ampliar aquesta de massificació, potser podríem ampliar aquesta limitació. La massificació també ens la donen els visitants i això suposo que en sou conscients. Només cal posar-se a l'estació de tren i veure les riuades que venen de gent, sobretot a l'estiu o qualsevol cap de setmana de l'any. I amb una cosa que, amb un apunt que ha fet la Mercè, el tema dels incendis, si no estic errat, en el proper decret que està preparant la Generalitat ja s'està preparant el tema d'incendis. També és cert que hi ha algunes plataformes, perquè, repeteixo, no tots som dolents i no només anem pels diners i per posar 50 turistes en un pis de 4, que jo, de veritat, al·lucino pel que s'està dient, no dic que sigui mentida, però casos d'aquests que cada turista que ve, o sigui, pisos on cada turista sigui un vikingo, ostres, em costa de creure. Doncs això, que hi ha plataformes que ja estan demanant que el que té que ven els apartaments per poder-los comercialitzar a través d'aquella plataforma és detector de fums i detector de monòxid de carboni. Nosaltres ja ho estem començant a introduir perquè creiem que és una mesura. També és cert que la incidència és mínima perquè quants incendis hi ha hagut amb habitatges d'ús turístic? Potser un, no ho sé, no tinc dades, però bueno. I ja està. La pregunta només era les llicències, el que més era pura publicitat. Gràcies.
Molt bé, intento contestar la part més de números, si voleu contestar vosaltres. El senyor que ha comentat, que em sembla molt bona idea, és cert, per això serveixen també les audiències públiques i per això, tal com ha dit la Mercè, farem una altra per la regulació dels legals. Em sembla molt bona idea, no?, que la gent ens digui, potser el cap d'urbanisme deia, potser fer-ho al revés, que ens informin, perquè a nosaltres potser ens costa més, no?, saber.
Qui vulgui saber, pensarem que en comunitats en tenim, no sé dir-te, potser hi ha 1.000. No? Però si vosaltres, si vosaltres voleu saber, que el president demani. Sí, però el que dèiem era al revés, que ens ho demaneu, perquè potser no clar, No totes les comunitats voldran, tampoc, no?
Bé, és una idea que la podem recollir. Sí, sí, és una idea per poder avisar-ho, això està bé, ho recollim. Demanar-ho. Sí, sí, ho recollim. Per contestar al senyor d'Aranes, jo he començat, potser com ha estat al principi, no s'ha sentit tant, però he dit, sobretot, no volem demonitzar els habitatges d'ús turístic. Són molt importants com a allotjaments, perquè ho he dit, tenim hotels, tenim càmpings, tenim apartaments i tenim habitatges d'ús turístic, ja en tenim moltíssims, ho he dit, que actualment tenim 40 hotels, si de cop haguéssim fet 40 hotels haguéssim limitat seguríssim els hotels amb la mesura que poguéssim, vull dir, això ho teníem claríssim.
No, és que ja, és que com és una qüestió tècnica, contesto jo. Com és una qüestió tècnica, amb permís de la regidora, contesto jo. Aquí no es limita res, aquí es regula l'ús urbanístic i els hotels ja estan limitats, com dius tu, a través del POUM, perquè aquest ús ja estava previst com ús urbanístic específic. Aquí és una tierra de nadie que ha fet molt difícil fer una planificació. Tingues en compte que parlem d'habitatge i les coses acostumen a ser moltes coses i un habitatge és un mitjà per fer una activitat econòmica que jo he dit literalment positiva, perquè també en un moment de la meva intervenció ho he plantejat com el que és una activitat econòmica i per tant que s'ha de protegir, regular, tutelar i fer-nos conscients de la seva existència i coexistència amb altres activitats. Però també és una primera necessitat. Clar, de què fem un pla local d'habitatge, de què fem tota una planificació de desenvolupament de serveis i equipaments en el POM, si tenim un ús doble, per una part, primera necessitat d'habitatge i per altra part d'activitat, que no hem regulat, és que no existeix. Llavors, l'únic que fem amb això és poner-lo en la foto del POM. I no és una limitació, és una regulació. Ja, tant els càmpings com els hotels ja estan com a usos. Això és una...
Això és a part. No.
Tot està... Està tot a través del POM, està bé a través dels nous convenis amb el desenvolupament del PPU. Vull dir, estem fent molts instruments i aquest és un. El que passa és que ens hem trobat que els planejaments aprovats abans de l'entrada en vigor del decret que regula els UTS ens han trobat amb un buit legal que l'estem omplint. I és la primera pedra, són els ciments d'una regulació que ja us emplaço a continuar-la treballant entre tots els aquí presents, a través dels vostres suggeriments. Jo tinc dos fulls, un per contestar les preguntes perquè no tinc memòria i un altre que posa suggeriments, que després anirem desenvolupant a través de l'audiència pública, de taules de treball, del que calgui. I el dels bombers és el que deia jo abans, no? Que sent conscient d'això, que nosaltres també ens fem eco i ja que estem regulant, doncs estem agafant tots aquests inputs i som conscients d'aquesta evolució que com a activitat s'està portant a terme a través d'altra normativa.
I només per acabar amb el que comentàvem, tu mateix has dit que tens 50 habitatges i em consta, perquè ho sé, que és veritat que els porteu molt bé vosaltres, com altres empreses, n'hi ha moltes, però és que estem parlant de 2.000 o gairebé 3.000 amb els il·legals, és bastant lògic que hi hagi problemes. Nosaltres rebem moltes queixes, activitats, moltes per això, per festes, per sorolls, per molta gent. El tema de residus també està comprovat, des de la regidoria de serveis urbans ho tenen comprovat, que hi ha algunes zones que és que se sap que hi ha pisos on hi ha molta gent, és que també és normal que hi hagi més residus. Tampoc no és gens estrany, és pel volum, no és per res més, però evidentment que hi ha gent que ho fa molt bé. Però clar, estàs parlant de 50, comparant amb 3.000, per molt que hi hagi 1.000 que ho facin perfecte, en seguim tenim 2.000 que potser podem tenir problemes. Tal com deia ella, és que es necessita una regulació. També has comentat que molts hotels són de fora, precisament aquí a Sitges hi ha molt hotel familiar, eh? O sigui, sí que n'hi ha que tributen a fora, però n'hi ha moltíssims que tributen aquí perquè som de tradició turística i n'hi ha moltíssima família hotelera. Jo només dir-vos que nosaltres defensem Sitges com a vila turística, tal com he dit al principi, la defensarem sempre com a destinació turística, per tant defensarem tot aquell habitatge d'ús turístic legalitzat i que treballi bé, igual que defensem aquell hotel que legalitzat i que treballa bé o aquell càmping legalitzat i que treballa bé, però a més, per tots els residents i per tots els veïns és evident que hem de vigilar per la qualitat de vida de tots els que vivim en aquest municipi i això... Ho hem d'anar treballant per tots. Per tots, exacte, això sí. Sí. Ah, perdó, lo de la xifra.
Sí, lo de la xifra, té raó, és 1741, sí. I a més aporto apuntats. Aquí entenc que al moment de fer l'estudi, bueno, el setembre del 2017, va començar a comptar anteriorment, es duria a sumar alguna quantitat d'aquestes que es havia demanat, i realment 1641 no s'ha canviat posteriorment, perquè tampoc hem vist, per canviar tot, no arriba ni un 2,5% que es fa variar la quantitat, però és cert, és 1641 exactament.
Sí, aquesta barreja de llicències d'habitatges
amb les llicències turístiques. Sí, apartaments, és que hi ha alguns que tenen inclús qualificació d'apartament turístic, alguns que han vingut i ens han demanat Jo vull ser habitatge turístic, home, no, no, ja, ja estàs bé el que tens, no? Però aquests potser van sumar també. Però realment és aquest error i tens raó.
Un segon. I respecte dels números, tenint en compte que s'està amb les al·legacions, amb la resolució de recursos de quan es va anunciar en caràcter previ la suspensió de llicència, va haver-hi un allaut de sol·licituds, algunes que van entrar dintre de la suspensió, altres que no, i encara estem resolvent algun número de recurs de reposició que se'ns ha interposat. No és un número absolutament tancat, durant tota la tramitació del planejament s'ajustarà al mil·límetre, vull dir, no. És una qüestió molt orientativa i som conscients de que aquests números s'han d'acabar d'ajustar. Mira, de fet, ara, acceptant l'al·legació que comentava el Carles de posar el número clausos a la zona C, s'alliberen unes altres activitats i uns altres percentatges que faran un escreix respecte dels altres. Aquests no es perden, precisament, els hem incorporat. I potser doncs, varien en lloc del 60-30, doncs serà 62-65-60... O sigui, fan aquests ajustos que durant la tramitació d'un planejament d'aquesta complexitat, amb aquestes preexistències tan fosques, a vegades tan complicades, doncs s'acabaran de perfilar. I, per favor, falsejar dades no, errors de dades en tot cas.